Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts una setmana més al programa. Continuem amb la nostra ronda d'entrevistes polítiques amb Jordi Cartanyà, el portaveu d'Esquerra Republicana a Valls. Benvingut, Jordi.
Gràcies per comptar amb nosaltres.
Com hem fet amb tots els teus companys de plenari, farem una mica de repàs de com està Valls, com ha d'estar en un futur, quins projectes s'han pogut tirar endavant de forma exitosa, quins no tant, i una mica de pinzellada de la política general, de política catalana i com afecta en el dia a dia vallenc. Fem primer, doncs, una petita fotografia d'aquests anys que portem de legislatura. Esquerra ha estat al govern amb els convergents. És una legislatura de la que vosaltres en sortiu orgullosos?
Nosaltres estem contents perquè vam començar la legislatura amb un acord de govern on vam posar damunt de la taula els projectes que Convergència i Unió tenia i Esquerra Republicana tenia, vam trobar els punts de coincidència i vam acordar tota una sèrie d'actuacions que s'havien de fer a la ciutat. És un bon acord perquè tothom va estar content i tothom va estar enfadat, no? Perquè en els bons acords tothom cedeix coses i tothom s'hi veu reflexat però no s'hi veu del tot, i teníem una estructura de forces, doncs, 9 Convergència, 4 Esquerra, i l'acord de govern reflexa això. Estem contents perquè una de les filosofies que ens portava l'Ajuntament era portar aire fresc i una nova manera de fer. Per tant, nosaltres hem portat unes regidories que han mirat de transmetre això, i en les nostres regidories s'han fet girs importants, i en algunes d'elles girs copernicans de tota la política que s'havia fet fins al moment. El primer que fem en pocs mesos és renovar el web municipal, perquè era un web que era antic i que no permetia la interacció del ciutadà. Posem en marxa l'administració electrònica. Els ciutadans ja poden fer algunes actuacions, i ara estem fent un desplegament molt més gran en què els ciutadans podran fer moltes més coses a través del seu terminal mòbil, és l'ordinador. Renovem el web de la transparència, posant-hi tota la informació disponible. Pengem tots els acords i totes les coses que anem fent des de les nostres regidories, són públics. De fet, la primera cosa que és curiosa és que nosaltres, a l'acord de govern s'aprova en plenari del mes de juliol, i en els 5 minuts d'estar en funcionament al ple, nosaltres, des d'Esquerra, pengem l'acord i el fem públic i el difonem, no? I està penjat i tothom. Per tant, aquesta voluntat d'obrir portes i finestres a l'Ajuntament hi ha sigut. Prenem acords, doncs, superiors als que fan altres ajuntaments, de publicitar totes les factures que es fan a l'Ajuntament. Totes les factures estan. Hi ha ajuntaments que diuen, doncs, a partir de 5.000 euros, a partir de 10.000, nosaltres les posem totes. Per tant, hi ha hagut una voluntat de transparència. Hi havia una voluntat de dinamitzar comerç i turisme, i s'ha fet un gir copernicà en moltes de les coses que es feien. S'ha enfocat que totes les activitats comercials i turístiques estiguin lligades. S'ha potenciat, doncs, el Valls viu la moda, s'ha potenciat la mostra de vins. El Valls Bar de Vins té una dimensió que no tenia, i està ple de gent, vinculant la música amb l'activitat del vi. Tot el tema de la favetada popular que s'ha posat en marxa també ha sigut un èxit. Què s'intenta? Doncs generar activitats que tinguin sinergies amb altres àmbits, no? Per tant, en aquest sentit està bé. I parlant de grans infraestructures, doncs, hi havia el compromís d'acabar el museu s'acabarà, tot i que hi va haver, doncs, el fet de que el projecte museogràfic potser no estava ben licitat i s'ha endarrerit, però hem posat catxapes damunt de la taula, i després de 10 anys d'estar tancat ja té dotació pressupostària, hi ha un projecte damunt de la taula. Esperem que en breu, aquesta setmana o la setmana que ve, arriben els informes de cultura i puguem començar la licitació del projecte. Per tant, estem satisfets del que hem fet. Es podria haver fet més? És evident. Nosaltres érem 4 regidors i l'Ajuntament és més ampli, i per tant cada partit té els seus tarannàs i el seu funcionament, i nosaltres, doncs, per la nostra manera de fer, hi hauria coses que aniríem més enllà o que faríem diferents, però també hem de ser conscients que la ciutadania va votar, va definir unes majories determinades i el govern respon a aquestes majories. Si nosaltres no haguéssim estat a govern, hi hauria moltes coses que s'haurien fet com s'havien fet fins ara i no hagueren evolucionat. Per tant, hi ha hagut una evolució, que crec que és positiva per la ciutat, de coses que s'han fet de forma diferent i d'una forma doncs, més de cara al ciutadà, no? I tenint més en compte el ciutadà. I això és positiu. I la valoració és positiva. Governar sempre permet aplicar aquelles polítiques que permeten canviar la societat, no? I això ho hem fet a Valls.
Entre els companys de plenari, entre els altres grups polítics, hi ha certa sensació de que l'alcalde està una mica desaparegut. Vosaltres, que esteu a dins de l'equip de govern, l'heu vist un membre actiu? És una persona amb la que heu tingut una proximitat a l'hora de treballar?
Nosaltres amb l'alcalde hi hem treballat i seguim treballant i treballem. Vull dir que no tenim cap problema a nivell de treball i de portar projectes endavant. El que és una realitat és que el país té uns problemes suficientment importants amb gent a l'exili i gent a la presó, i ell ha agafat un protagonisme i unes energies destinades a tot aquest procés que fa que no tingui la presència física diària a Valls, perquè hi ha altres coses que també ha d'atendre, no? I això és indubtable que no dic cap cosa que no sigui coneguda per tothom, perquè doncs, se'l veu estant al Parlament, se'l veu estant a Brussel·les, se'l veu estant a les presons i està portant aquesta tasca i dedicant moltes energies a aquesta tasca. I això ell ho gestiona doncs, com ell creu que ho ha de gestionar. Jo no sóc ningú per dir el que una persona és capaç de fer o no és capaç de fer. Nosaltres estem cada dia a 8:45 entro a l'Ajuntament i estic allà treballant i fent tot el que crec que s'ha de fer, perquè hi ha moltes tasques i moltes feines que requereixen de dedicació diària, almenys en els àmbits que a mi em pertoquen com a regidor, no? Ell té unes altres dedicacions i ell s'administra el temps doncs, com ell creu. Vull dir, no, jo no m'he de posar en com s'administra el temps una altra persona, ni em poso com s'administra el temps els altres regidors. Jo puc parlar per mi i per la nostra gent, que nosaltres estem en el dia a dia a Valls i pensem que...
L'Òscar Peris, per dedicació. Exemple, també està amb altres tasques.
Sí, sí, sí. L'Òscar Peris està amb altres tasques i l'Òscar Peris té una capacitat de treball molt gran i, a més, té un avantatge, que és que el tema de comerç i turisme el va estar treballant molt, està molt, molt planificat i molt clar i el que s'ha de fer és tenir una capacitat executiva de poder endreçar allò que tens planificat de fer, no? Llavors, per tant, hi va haver una feina que ja es va fer inclús abans d'estar a l'Ajuntament, van fer un treball molt, molt gran amb comissió de treball i amb equip de treball de com havíem de canviar el paradigma del comerç a Valls, i tenim un full de ruta molt clar i el que fem és desplegar-lo. Per tant, quan tu has fet un treball previ, a vegades és molt més fàcil desplegar això, no? Què ens hem trobat amb altres àrees? Ens hem trobat amb altres àrees que teníem el desconeixement del budell intern de l'Ajuntament amb algunes coses d'aquelles àrees, i això ens ha fet que hàgim hagut de reorientar estratègies que teníem posades per funcionar, no? I algunes coses que ens han fet alentir alguns procediments. Però amb el tema de comerç, com que treballem molt amb comerç de Valls, és a dir, quan vam entrar nosaltres encara hi havia Unió de Botiguers, una de les tasques que vam fer va ser ajudar-los a fer el canvi de marca i cap de posicionament cap a comerç de Valls, cap a aquest posicionament d'un comerç més amb la tessitura de que ens hem de preparar pels canvis que venen. Per això es fan unes formacions que ja es havien començat a planificar i s'han anat executant, en els que els comerciants se'ls donen eines i estratègies per afrontar aquests canvis, i anar canviant una mica el xip comercial de la ciutat. En tots, quan vam fer la feina prèvia abans d'eleccions, amb tots els ajuntaments que vam parlar, que havien fet processos similars al que volíem fer nosaltres, ens parlaven de cicles de 8 i 10 anys per poder fer un canvi comercial que tingui fruits reals sobre el dia a dia de la ciutat, no? Allò de que la gent agafi hàbits de venir a comprar i que estigui més obert al comerç i que hi hagi una activitat comercial més important, són processos que tenen un, un tempo més, més llarg, no? A vegades volem resultats immediats, però jo crec que s'estan posant les bases per a aquest desenvolupament futur de la ciutat.
Parlant de projectes concrets, una de les coses positives que es valora d'aquesta legislatura i que és bastant compartida entre tothom és, per exemple, la tasca de Vallgenera. L'altra que es critica potser una mica més és la gestió de què fem amb el barri vell. Ara mateix el barri vell és un, probablement un dels punts de debat més intensos sobre la gestió de la ciutat. En el seu moment es va fer la biblioteca, ara tenim el Museu Casteller, s'està parlant de Catxapes, que està ben, ben a prop. És prou això per dinamitzar, per reviure un barri vell que ara mateix està bastant precari?
El barri vell té un diagnosi molt, que agafa moltes facetes. Eh? No podem solucionar-ho tot amb una o dues coses. Està clar que té un urbanisme complicat, perquè té uns carrers estrets amb, amb unes edificacions petites, és a dir, que tenen poc frontal i certa profunditat i són construccions d'habitatge en alçada. Això fa que no siguin atractives ni per la rehabilitació ni per viure-hi. I això durant un llarg període de temps en què no s'ha actuat en polítiques d'habitatge i en polítiques socials ha fet de que el barri s'hagi anat degradant a nivell constructiu i arquitectònic i també s'hagi anat degradant amb la qualitat de l'habitatge, el que fa que la gent que vulgui viure és gent que tingui menys recursos econòmics perquè en aquells habitatges no es pot demanar un preu més elevat del que poden o del que estan disposats a pagar la gent que hi està vivint. Fa molts anys que s'hagueren hagut de fer unes polítiques socials valentes i atrevides. Es van posar tots els ous al cistell de la planificació urbanística. Si recordem, hi va haver un PERI, després hi va haver un pla de millora urbana i ara hi ha un POM on han anat canviant els patrons constructius i els equipaments i el que s'ha d'anar posant. S'ha invertit molt perquè s'ha posat molts diners en equipaments, però potser el que s'havia fet aprofitant la llei de barris era destinar més recursos a les polítiques socials. Això no es va fer. Llavors, nosaltres quan entrem, una de les coses que veiem és que aquí hi ha una problemàtica important i per això fem una enquesta de condicions de vida que el que fa és fer una radiografia real dels problemes que tenim. Això, juntament amb el pla integral de la gent gran que estem elaborant, ens donaran uns resultats que ens permetran posar en marxa polítiques d'intervenció directa. I s'han de posar polítiques d'intervenció directa pel dia a dia i a llarg termini. Una de les coses que he pres la decisió de tirar endavant, perquè doncs, veus que hi ha problemes i no se solucionen, però doncs, ho he tirat endavant, he coordinat un equip d'intervenció i mediació que està format per agents de la Guàrdia Urbana i integrador social o treballador social que un cop a la setmana fan carrer i detecten problemes, miren d'intermediar, miren de treballar, això. És suficient això? No, però és una primera mesura. Potser probablement el que hem de fer és dotar-nos d'un mediador o d'un educador de carrer que treballi la problemàtica social i alhora treballar en projectes urbanístics potenciats per l'Ajuntament per fer aquestes rehabilitacions d'habitatge, posar més diners a rehabilitació i anar treballant aquestes mesures que no s'han fet. O sigui, és evident que posar un equipament et millora perquè hi ha un trànsit d'usuaris, perquè indirectament millores l'entorn, perquè poses una construcció nova que ennobleix l'àmbit i li dona un plus, però això no ho és tot. No ho és tot. Hi ha d'haver polítiques socials i polítiques comercials i polítiques d'habitatge al voltant d'això. Posar tots els ous en un cistell té el problema de que només n'hi ha un tipus d'ous i el cistell hi ha d'haver de tot.
Parlaves del POM. Què passa amb aquest POM? Quan el tindrem, quan el veurem una mica reengegat?
Suposem que el POM abans d'acabar el mandat estarà. Jo vaig acabar la legislatura passada, que estava a l'oposició, amb un treball que vam fer, per cert, molt bo i amb molt de consens per part de tots. És a dir, aquí una de les coses que s'ha de dir és que l'equip de govern va tenir la voluntat i la sensibilitat de comptar amb tothom per fer el POM, i això hi ha llocs que no passa, i a Valls va passar. Hi va haver un bon equip redactor, l'oposició va poder fer les seves aportacions i es va arribar amb un acord de consens i es va fer una aprovació inicial consensuada per tothom. Tots esperàvem que en poc temps el POM estigui resolt. Hi ha informes, hi ha això, hi ha allò... no ho sé, jo no puc dir més de que si pot estar aprovat demà, doncs...
millor.
Demà, no? Però a vegades és, tornem amb el que hi ha, no? Hi ha moltes coses que el dia a dia requereix de vegades s'ha de signar una cosa, a vegades s'ha de fer un tràmit, a vegades hi ha una consulta de com fem això, i el fet d'estar al peu del canó possibilita que les coses vagin més de pressa, i això és, l'administració és lenta per definició, però si a més de la lentitud de l'administració doncs hi ha una cosa que s'ha de traslladar i ha d'estar assignada i s'assigna un dia a la setmana i no s'assigna cada dia, doncs bueno, passa. Jo sóc l'únic regidor de l'Ajuntament que totes les documentacions les signa digitalment, i perquè estem en l'administració electrònica i hem de ser àgils. A mi m'entra un correu electrònic a les 8:50 d'un document que s'ha de signar i en una hora està signat i el té la persona que el necessita. Per tant, aquell tràmit és àgil i en el moment que està signat cursa i anem avançant, no? Si jo m'hagués d'esperar que aquest document que he de signar el posessin en un sobre, aquest sobre anés d'un departament a l'altre, el signés, el tornés a posar en sobre, anés d'un departament a l'altre, es perdrien 5 dies. I si a més, quan m'arribés a la taula, hagués d'esperar que estigués a la taula per firmar 4 o 5 dies, doncs es perden 10 dies per fer un tràmit, que el pots fer en una hora.
I això és el que està passant amb el POM, que està corrent per despatxos.
Això passa amb molts tràmits de la casa, i te n'adones. Llavors, si tenim una administració electrònica que ens permet, és dir, si jo ho puc fer, ho pot fer tothom.
Comentaves una mica la gestió, no?, interna de l'Ajuntament. Amb aquesta legislatura que heu estat asseguts al costat de l'equip de govern, quin creus que ha estat el paper de l'oposició? Creus que ha estat una oposició ferma, una oposició justa, una oposició potser incendiària?
No ho sé, jo no sóc ningú per jutjar si ha estat incendiari o no. Jo crec que l'oposició fa el seu paper, l'oposició ens fiscalitza, ens demana explicacions, ens pregunta, ens pressiona, que és la feina que ha de fer l'oposició, i nosaltres hem d'acceptar-ho això amb tota la tranquil·litat possible, perquè això és el joc polític i és la seva obligació. L'obligació d'un partit que està a l'oposició és fiscalitzar el govern i mirar que tot el que ha dit el govern que farà ho faci correctament i que no s'equivoquin res, i demanar explicacions de les coses que no es fan i els problemes que hi ha, i aquí hi ha hagut fins i tot mocions que ha presentat l'oposició que s'han aprovat, perquè han presentat mocions sobre temes que creiem que eren necessaris i s'han portat a terme i s'han fet. Per tant, jo crec que l'oposició està fent la seva feina i no sé, no tinc res a dir, i crec que dintre el que cap, més enllà del debat polític, que doncs tot el debat polític té retòrica, doncs crec que tinc una bona relació amb tots els membres de l'oposició, i no, és a dir, el dia, i això ja ho vaig dir la primera vegada que vaig entrar a l'Ajuntament, si després d'un plenari no puc anar a fer una cervesa amb qualsevol membre de l'oposició o del govern, no, és que no anem bé, perquè una cosa és el debat polític i l'altra és les relacions personals, i això crec que almenys per la meva part sempre procuro tenir una bona relació, i també he de dir que des de l'oposició tothom té una bona relació i una cortesia amb mi, vull dir que no hi tinc res a dir.
Hem parlat del centre històric de Valls, obrim una miqueta més el mapa. Quin creus que és el posicionament que té Valls dins del territori? És una ciutat a la qual es tingui en compte en el Camp de Tarragona?
Bé, el Valls ha anat avançant en posicionament del territori, però jo crec que la primera batalla que hem de guanyar, i aquí tenim camí a recórrer, és la capitalitat de comarca. Valls era referent a nivell de comarca en tots els àmbits, en l'àmbit comercial també, El mercat de Valls era nodria a la comarca, la gent venia a Valls a buscar serveis, i ara l'única capitalitat que podríem dir que tenim clara a nivell de comarca és l'hospitalària, perquè l'hospital sí que ens centra i ens dona una capitalitat. En alguns temes de polígon industrial, doncs, s'ha fet un pas amb el Pla de Valls, i i això, doncs, ha millorat, és veritat, i les coses s'han de reconèixer com són, però tenim molt el camí a recórrer en altres àmbits.
I per què s'ha perdut aquesta capitalitat?
Bé, perquè s'ha treballat pensant en mirant-se el melic. És a dir, si tu vols capitalitat, no vol dir que els altres trobin interessant a tu, sinó que tu també t'has d'interessar pels altres. Si tu no tens generositat envers la comarca, és difícilment la comarca et mirarà a tu. Si tu no generes sinergies amb la comarca no et mirarà a tu. Per tant, exercir la capitalitat vol dir que per la comarca dona servei, i donar servei vol dir, la paraula ho diu tot, donar servei. Si ens mirem només a nosaltres i treballem molt centrats en una mirada interior, és difícil arribar als altres, i això és fruit de polítiques de molts anys de la ciutat, i això revertir-ho té la seva problemàtica, però hi ha recorregut per revertir això, no? Això és com moltes coses, abans parlàvem del barri antic i les infraestructures, no? Però quan tu vas als carrers i veus el nivell que hi ha de neteja, veus el nivell que hi ha de manteniment, el nivell que hi ha de molts àmbits, penses el dia a dia. És a dir, podem tenir grans acords per les infraestructures i portar-les a terme, perquè escolta, estem complint el programa de govern que vam pactar i estem complint, eh? Vull dir, ara fa dos dies es va aprovar la nova pista del Vilà, que la teníem al pla de govern. S'estan aprovant els projectes de pressupostos participatius, que també els vam introduir nosaltres com a Esquerra, i ja estem a la tercera, treballant per la tercera edició de pressupostos participatius, i s'han vist diversos projectes que la ciutadania ha decidit fer. És a dir, nosaltres hem posat a disposició dels ciutadans uns diners i els ciutadans han decidit en quins diners que volen fer. Per tant, és un treball de democràcia directa important. Doncs, a més d'aquestes coses, hi ha el dia a dia. I el dia a dia és allò que deia abans, per controlar el dia a dia, o estàs en el dia a dia o hi ha coses que s'escapen. I actualment se'ns escapen coses, i podem dir que estem satisfets del que han fet, però si tens un principi d'autoexigència, penses que hi ha més coses que es poden fer i més coses que s'ha de donar resposta, i resposta més ràpida.
Si Esquerra hagués tingut govern en solitari aquesta legislatura, quina hagués sigut la prioritat? Que hagués estat imprescindible treballar aquesta legislatura?
La prioritat d'Esquerra sempre són les persones. I per això vam agafar les regidories que vam agafar. És a dir, tenim benestar social, tenim habitatge, tenim comerç i turisme, i tenim unes que donen molta visibilitat a les persones, que és transparència, participació ciutadana i noves tecnologies, i l'oficina d'atenció al ciutadà. Aquestes, juntament amb mobilitat, aquestes són les regidories que vam triar, però vam triar, hi ha regidories que potser et donen més rendibilitat política, perquè són més visibles l'obra de govern. Però quan vols treballar al costat de la gent i donant servei a la gent, has de prendre aquestes decisions. Nosaltres haguéssim potenciat molt més del que s'ha fet l'atenció directa al ciutadà i el treball en el dia a dia de les persones. És a dir, una ciutat és agradable perquè té tots els serveis que necessita, però perquè la gent se sent satisfeta i orgullosa del lloc on viu, i quan surt al carrer li agrada caminar i passejar per la seva ciutat, no? I aquí a Valls t'arriben inputs de gent que això no li genera satisfacció. Llavors, alguna cosa no estem fent bé a l'hora de comunicar i fer que la gent se senti partícip de la ciutat. La meva gran obsessió quan estava fent campanya era que el ciutadà, i la segueixo tenint, que el ciutadà se senti copartícip de la política. I si et sents copartícip, et sents responsable. És a dir, si jo em sento copartícip, sóc responsable també de que aquell carrer estigui net. No és obligació d'un tercer, sinó és obligació de tots, no? I si em sento satisfet d'aquell carrer, procuraré que el carrer estigui bé. I si em sento content del que hi ha, doncs seré proactiu, no? I si la resposta és immediata, per això doncs una de les coses que volíem posar en marxa i que no hem pogut posar en marxa i que espero que el proper mandat doncs puguem posar en marxa, és una aplicació on el ciutadà es comuniqui directament amb l'Ajuntament i tingui resposta directa. És a dir, que tu puguis trobar un llum fos, tu ho envies, tinguis resposta i dient-te que s'ha recepcionat i quin dia se solucionarà i poder ser autoexigents nosaltres mateixos. Si diem que en 5 dies hem de solucionar una cosa, doncs hem de tenir un portal on posi això i on, si ho acomplim, bé, i si no, ens surti un llum vermell. Perquè hem de posar-nos els ítems de qualitat d'atenció al ciutadà i aquests ítems nosaltres hem de ser autoexigents amb nosaltres mateixos. I això són coses que en el futur podem posar en marxa.
En aquest sentit de satisfacció, de sentir-se part de la ciutat, Valls en cap moment s'ha amagat del seu color groc. D'estar molt a favor de la independència, molt a favor de la llibertat dels presos polítics, i hi ha qui es pot haver sentit que això no el representava. Creus que a Valls hi ha hagut un sentiment de trencament social en base a la política general?
Jo crec que no, perquè a Valls hi ha cohesió i hi ha respecte. Si consideres Valls com la gent que està a Twitter, potser sí, que hi ha gent que és mal educada i falta el respecte a les persones, però Twitter és una part petita de la societat i que moltes vegades té un nivell d'hiperventilació i de crida molt més elevada del que és normal. I jo crec que a Valls hi ha hagut discrepància política entre partits i entre visions, però no crec que hàgim arribat a nivells de persecució, de crispació, de baralles, o això. Podríem dir, fent el símil casteller, que hi ha més fractura a Valls per les colles castelleres que pel color groc i el no color groc. I és una realitat. I que hi hagi fractura a nivell de discussió castellera no porta a que la gent no pugui conviure. Perquè tenim doncs gent que treballa a la mateixa empresa i són de colles diferents i que tenen visions diferents sobre una situació, no? I no passa res, i la discrepància hi és i l'educació està per sobre de tot, i pot haver gent que doncs manifesti el seu rebuig al que ha fet l'Estat espanyol i com ha tractat els polítics que han defensat els ciutadans que van votar i van decidir unes coses, i ara aquests polítics estan empresonats o estan a l'exili, i que la ciutadania amb solidaritat posi llaços grocs, doncs és totalment respectable. I si algú vol penjar llaços d'un altre color, doncs no passa res. El que les coses s'han de fer, doncs, amb transparència i amb la cara descoberta. El que jo tampoc no trobo lògic, i que cadascú faci el que vulgui, però no trobo lògic que la gent que vulgui treure els llaços s'hagi d'amagar, no amagar per la represàlia, sinó per amagar perquè quan un s'amaga és que s'avergonyeix del que està fent o que no vol que el coneguin pel que està fent. Per tant, té la concepció de que està fent un delicte. La gent que penja llaços grocs no s'amaga, no ho fa a cara descoberta. Per què? Perquè és una expressió democràtica d'un pensament. Si un ho ha de fer d'amagat és que està fent alguna cosa que s'ha d'amagar. Per tant, aquí hi ha una fractura que no és entre la societat, és entre maneres de pensar més autoritàries o més democràtiques. I jo crec que això no repercuteix en el dia a dia de la ciutat, eh?
Ja per acabar, Jordi, crec que portem molta estona, ja, però teniu ja pensat qui serà el cap de llista de les eleccions del maig?
Sí, nosaltres sempre escollim el cap de llista amb molt de temps. El vam escollir el passat mes de juliol, per tant, jo vaig tenir la sort de tornar a tenir la confiança dels ciutadans. Nosaltres escollim els projectes amb molt de temps perquè creiem que els projectes s'han de vestir amb temps. Un projecte per governar una ciutat, que és el que aspirem nosaltres a les properes eleccions, que és governar Valls, i governar-lo des de l'alcaldia i amb una força suficientment gran per poder implementar totes les mesures que volem fer. requereix d'un temps per treballar, per fer projecte, perquè els polítics que estem davant de l'Ajuntament, doncs som un nombre de polítics que no ens reunim un dia en una taula i escrivim el que ha de ser la ciutat, sinó que nosaltres el que hem de fer és portar a terme el que la societat vol. Per tant, hem d'escoltar molt, hem de preguntar, ens hem de nodrir del que la ciutadania vol com a projecte, i si la ciutadania confia en nosaltres, portarem a terme el projecte que els ciutadans ens encarreguen. I per això s'ha de treballar amb temps, s'ha de parlar molt amb la gent, s'han d'establir complicitats amb tothom, s'ha de veure quines mesures noves aplicar són les millors i a través d'aquí les compartim, hem d'elaborar un bon equip i amb això hem començat. De fet, per les eleccions del 2015, la meva presentació de candidat va ser el mes d'abril del 14 i vaig tenir la sort de que em presentés l'Oriol Junqueras. Ara el juliol no ha pogut ser perquè està a la presó, no? I això també ens situa en això que dèiem de que estem en un moment complicat i difícil, no? I que emocionalment també et fa a vegades tenir sensacions no del tot agradables, no? I de patir pels altres, no? Però clar, jo el dia que em van escollir, jo tenia molt present l'acte que vaig fer amb l'Oriol Junqueras i que vam compartir escenari, que vam explicar quin era el projecte de ciutat i quin era el projecte de país que volíem, i el juliol d'aquest any no va poder ser, no? I això per dintre se't mouen coses, no? Perquè a més hi ha una amistat i ens coneixem i això, no? Però bueno, això em passa a mi i li passa a molta gent, eh? Per tant, nosaltres afrontem els projectes amb temps perquè som seriosos, volem fer les coses ben fetes i no ens hem d'amagar de res, ni escollim candidats per estratègia ni no, sinó escollim el que creiem que pot ser el millor per fer un projecte i vestim un equip molt ampli al seu voltant, no? Perquè jo sóc la cara visible, però darrere meu hi ha un equip molt gran i estic molt satisfet de poder treballar amb un equip cada cop més gran, no? Amb l'últim any hem crescut a Valls un 20% de militància, el que vol dir que hi ha molta gent que se'ns ha aprovat el projecte, hi ha molta gent que vol compartir, hi ha molta gent que porta idees i crec que podem bastir un projecte molt, molt millor del que portàvem.
Doncs Jordi Cartanyà, cap de llista present i futur d'Esquerra Republicana de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.